aquest de si pot ser que Sardenya en les pròximes hores se superi el rècord europeu de temperatura que l'havia marcat, s'havia marcat a Sicília, que són 48,8 graus, que és, bueno, és gairebé inimaginable, i es plantegen si potser, ens ho deia la corresponsal Anna Buga, es podria arribar als 49 graus a Sardenya. O sigui que... Déu-n'hi-do. O sigui, 49 em sembla una xifra que dius, bueno, si 40 ja no t'aguantes, com han de ser 49? Sí. En fi, Martí, gràcies.
Deixa'm comentar només un apunt respecte a les platges, perquè avui és un dia que pot ser complicat amb bandera groga a moltes zones. Tenim important, un vent del sud-sud-est que pot anar reforçant-se de cara al migdia. O sigui que precaució, és diumenge, juliol, gent que ja està de vacances, si teniu pensat acostar-vos a les platges catalanes, doncs precaució amb el mar, perquè està una mica remogut.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Les 10 del matí. Aprofito que tinc la Iva i tinc la Tània, les dues a distància. Iva, tu que coneixes bé l'entorn del Partit Popular, queda una setmana per les eleccions. Ahir vam sentir, a veure si podem recuperar també Alberto Núñez Feijóo, aquesta entrevista al diario, no, a l'Espanyol, perquè ens deia l'Arnau Mañé, que està seguint la campanya del PP, que ahir van notar un canvi d'actitud important dins el Partit Popular, veient que les enquestes els són molt favorables d'acabar d'apretar una mica més, separar-se de Vox i dir nosaltres, Vox no és un bon soci, governarem sols, no? Aquesta és una tècnica que sembla que per l'última setmana és la doctrina que farà servir el PP de Núñez Feijóo. De fet, aquesta nit passada es publicava entrevista a l'Espanyol on Feijóo deia sobre Vox això.
Vox en este momento no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Creo que provocaría unas tensiones que son innecesarias y creo que España tiene que ocuparse de lo importante, y algunas discusiones que Vox pone encima de la mesa es alejarnos de lo importante y es dividir una sociedad.
És increïble com en el discurs públic aguanta que el líder d'un partit que fa dos dies està pactant i arrossegant els seus barons a pactar amb Vox surt ara a dir que Vox no és un bon soci de govern, bueno, pel seu país, i que sigui creïble, o que pugui ser creïble pels seus electors. Digues, Iva.
No, jo crec que efectivament tenen una sensació d'eufòria continguda perquè les enquestes els donen molt bones perspectives, i és una manera de neutralitzar el cop que representa els pactes amb Vox, i sobretot com s'han fet aquests pactes amb Vox, perquè no oblidem com ha conduït Vox aquests pactes, que és portant a l'extrem tots els acords, presentant candidats que sabien que tensionaven especialment o podien tensionar especialment el PP i un electorat molt més moderat que no pas el de Vox, en temes sobretot d'igualtats, de feminisme, de defensa de drets i de llibertats. Vox ha anat molt a l'extrem i exigeix, sobretot en el cas d'Extremadura, hem vist una exigència de traga la cap a Maria Guardiola molt bèstia. D'alguna manera el que està fent ara Feijóo és dir, aquesta bufetada l'absorbeixo i li torno en contra a Vox. És a dir, no és un partit que hagi de servir per garantir que nosaltres no anem a polítiques massa centristes o fins i tot socialdemòcrates segons el criteri dels votants de Vox, sinó que és un partit que ens posa en problemes i que genera tensions innecessàries i, per tant, no és fiable.
Jo crec que tenim candidats cada vegada més que no aguanten la seva pròpia hemeroteca, però és que en el cas de Feijóo és que és contemporani. És a dir, les seves paraules no tenen cap credibilitat pel que fa a les aliances, perquè en el mateix temps que les està dient és que aquestes aliances s'estan consolidant. O sigui, estem parlant de 140 municipis de la mà de Vox, a més de totes les comunitats autònomes, no només allà on ha quedat primer, sinó també on ha tingut l'oportunitat de desbancar el Partit Socialista. Ell va assumir les regnes del Partit Popular fa poc més d'un any, dient que ell doncs era un dirigent moderat i que, per tant, allò que estava passant a Castella i Lleó no anava amb ell, era una herència de Pablo Casado, i, en canvi, és una tendència que s'ha anat consolidant. Jo crec que aquest document sonor l'haurem de guardar per després del 23 de juliol, perquè ningú dubta avui en dia que si Feijó té l'oportunitat, intentarà sumar amb Vox si això li assegura la Moncloa. Vaja, ningú en dubta. Però aquí el
és
gran...
És
gran...
més, crec que els seus votants tampoc els hi fa especialment res. No crec que...
No, però no, de totes maneres...
Però, sí, la, el però votant estarien, del PP.
De totes però maneres, estarien, la gran victòria però, de Vox...
Digues, perdona, Iva. Sí.
No, dic que el que està dient Feijó no és que no vulgui... O sigui, el que està dient Feijó és que es vol menjar Vox.
Sí, sí,
no
clar.
No, sí, clar.
No que no pactarà amb Vox.
Però ha dit que no li
que
sembla...
Que no és un soci fiable.
I ha dit que és un soci fiable per la governabilitat del país, mentre està governant comunitats autònomes...
Que genera tensions innecessàries.
Dic, de totes maneres,
el
gran triomf...
El que està dient els votants de Vox és més garantista que em voteu a mi directament.
De totes maneres, el gran triomf de Vox és haver aconseguit arrossegar el Partit Popular absolutament cap a la seva agenda. Perquè allà on el Partit Popular no ha pactat directament amb Vox, la seva agenda està totalment influïda per l'extrema dreta. Està totalment influïda quan es nega a parlar de violència masclista, que no és que hagués estat favorable mai, però s'havia anat acostant cap a una terminologia que genera un gran consens social, i cada vegada més estem veient com l'ideari d'extrema dreta impregna absolutament el Partit Popular. Amb la vocació de menjar-se Vox? Sí, però jo crec que aquestes paraules són absolutament sagnants. Allò de dir que no és un soci fiable, quan tu l'estàs agafant de soci, allà a tot arreu on pots.
Tània i Maria.
Sí, tots sabem que en la campanya es diuen unes coses que després s'obliden després de les necessitats quan s'ha de fer una investidura. En tot cas, a mi em sorprèn per la claredat de la declaració, però va en la línia també del que hem vist el mateix cara a cara aquest dilluns, que sembla que hagi passat un segle, però va ser dilluns, en què li va oferir aquest pacte a Pedro Sánchez: signa, si jo guanyo, tu em deixes governar, si no, és a dir, el que està intentant buscar són maneres o algun tipus d'eina que li permeti deslliurar-se, almenys durant la campanya, de dir obertament que governarà amb Vox. Avui Yolanda Díaz, crec que és El País, diu: vull governar amb el PSOE per fer-ho millor. És a dir, té claríssim quins són els seus aliats. El PP no pot anar en una campanya dient: farem un govern de coalició si ens cal amb l'extrema dreta, perquè aquí hi ha, primer, vots que es toquen, discursos que xoquen, i també, doncs, diguéssim, una credibilitat en quant al discurs que, amb la realitat que estem veient a municipis i comunitats autònomes, es desmunta. Què passa? Que també amb aquest argument ara de jo no vull anar amb Vox, li fas mal al Partit Socialista, que bàsicament està marcant la seva campanya en el perill que suposarà l'entrada de l'extrema dreta al govern de la mà de Feijó. Per tant, si tu ara deixes clar això, també busques que una part dels indecisos del PSOE diguin: ostres, clar, si no és amb Vox, doncs potser puc canviar-me si no estic conforme amb les polítiques del govern de coalició per als seus socis aquest. Vull dir, busca fer una mica de mal en els indecisos més, diguéssim, més centrats, o que fins i tot freguen la dreta i que fins ara havien votat al Partit Socialista. I també, d'altra banda, crec que és un missatge clar també per al PNB. És a dir, el PNB podria ser segurament una de les forces que, amb un govern en solitari del Partit Popular, si necessita ajuda per a la investidura, pugui abstenir-se. No veig masses opcions més, tret d'alguns diputats de manera puntual o grups molt més minoritaris. És a dir, també és un missatge de: escolteu, si sóc jo sol, què? Ara bé, haurà de mesurar molt bé, perquè queden 7 dies de campanya. Si Vox baixa massa i ells aquest missatge no el capitalitzen, perden. És a dir, han de mesurar bé les forces, perquè potser es necessiten, i si ataca massa a Vox, al final li pot anar a la seva contra. Per tant, no crec que sigui definitiu aquest missatge d'aquí el diumenge.
Maria.
Jo crec que, ho deia abans l'Iva, que troba la manera, o que creu que és una manera, Feijó, d'anar a buscar votants de Vox. Jo crec que és més el que deia la Tània, que és anar a buscar votants indecisos del PSOE que estiguin cansats de la dinàmica del govern de coalició i busquin una altra cosa, i segurament amb això hi té molt a veure com va anar el debat dilluns. Feijó va sortir com a clar guanyador i segurament reforçat de dir: ostres, és que no només puc anar a pescar vots a la dreta, sinó que davant d'aquest senyor, que és Pedro Sánchez, que no ha estat capaç de tornar-me pràcticament cap dels cops que li he fet, també puc anar a buscar-li, a treure-li vots a ell. Jo crec que no està tant, i la campanya s'ha plantejat en termes perquè tothom li ha interessat interessat molt, i el PSOE, i jo sempre ho dic i no em cansaré de dir-ho, és un dels grans creadors de l'ascens de Vox, ja no només en aquestes últimes eleccions, en aquestes eleccions, sinó en les anteriors. Li ha interessat atiar aquesta por i de moment li ha funcionat, però podem veure un trencament d'aquests blocs, no només per les declaracions d'ara de Feijó, sinó en el dia, i veurem també quina pressió es fa des de les institucions europees, perquè no és el mateix el govern de Múrcia que el govern de l'estat espanyol, veurem quina pressió es fa...
Perdona, ahir havia, ho vaig dir, ahir havia article de Gordon Brown al The Guardian alertant sobre la possibilitat que Vox entri al govern d'Espanya.
Clar, és que no, la qüestió és, el PSOE què farà davant d'aquest escenari? Mm-hmm. O sigui, en un escenari on el PP guanya les eleccions i es queda... no gaire a prop de la majoria absoluta,
20, on necessita, diputats,
exacte, on necessita el, pot governar sol perfectament perquè, la, perquè té una majoria prou àmplia per fer-ho, malgrat que haurà de buscar evidentment acords perquè li surtin els números, el PSOE què farà?
Buscarà una repetició electoral.
Clar, llavors ja estem entrant a jugar això, i si s'entra en una repetició electoral...
Senyor, que el PSOE no facilitarà un govern solitari de Feijóo.
No.
Això, vamos, hauria de passar, algú s'hauria de donar un cop al cap, i ja recordem que qui hauria de decidir és Pedro Sánchez, que ve de que l'expulsi el seu partit,
bueno,
que
refaci
com a secretari general per no estar-se en la votació.
És que segurament això passaria per una dimissió de Pedro Sánchez anterior, i per no haver de participar.
El Partit Popular això ho té claríssim, perquè fixeu-vos que és el que està fent en el discurs de Feijóo en els darrers dies, està dient que fins i tot PSOE i Vox són el mateix, perquè tenen com a voluntat que el PP no governi, i posen d'exemple el cas de Múrcia, i insisteixo, el document que aquí Pedro Sánchez anava molt mal preparat perquè sabia que això li podia sortir, quan li entrega aquest document de signa, si tu guanyes et deixo governar, si guanyo jo deixa'm governar, doncs el que està fent és assenyalar el Partit Socialista, és a dir, i aquí en veritat el PP ho fa bé, i és claríssim l'argument, i si el PSOE no li sap rebat, i aquí estic d'acord amb la Maria Vila, és que el deixa completament venut a Pedro Sánchez, perquè no té resposta a davant d'això. Què faràs? No em deixaràs governar? Doncs aquí el Partit Socialista haurà d'aclarir bé, perquè, està amb un argument de jo guanyaré les eleccions, sí, però no les guanyaràs mai amb una majoria suficient. No. Dos, no està fent traient pit del govern de coalició, i menys dels seus socis. Per tant, tens un Partit Popular que està aclarint, sigui veritat o sigui mentida, jo parlo d'estratègies polítiques, està aclarint què vol fer, i tens un Partit Socialista que en base a les enquestes està dient què vol fer, però és una cosa que no és verosímil ara mateix.
És evident que és intel·ligent per part del Partit Popular, si es dona l'escenari que plantejava la Maria, doncs intentar que el PSOE es torni a obrir en canal com ho va fer l'any 2016. Passa que sí que és veritat que l'escenari és molt diferent dins del Partit Socialista que el 2016, perquè si mirem la configuració del grup parlamentari, ja Pedro Sánchez s'ha garantit un grup de fidels, de fet porta aquests últims anys doncs, garantint-se que no té crítica interna, o que bàsicament la crítica que té són barons que són satèl·lits i que s'han quedat ara sense poder territorial, i per tant també és molt conscient que qui serà una mica la punta de llança, no?, del resultat que obtingui el Partit Socialista també serà el PSC, que el PSC va ser el 2016 qui es va negar en rotund a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, i ho va fer amb Meritxell Batet al capdavant, i ara Batet també és molt clara a l'hora de dir que faria exactament el mateix que es va fer l'any 2016. Ara, donat l'escenari, veuríem si realment té capacitat el Partit Popular d'obrir una escletxa o no dins d'aquest Partit Socialista, que insisteixo que Pedro Sánchez ha intentat molt que sigui absolutament monolític. Però sí que és veritat que un dels dèficits del Partit Socialista és justament aquesta dificultat o aquest acomplexament per reivindicar aquesta majoria amb la qual ha governat fins ara. Crec que en l'entrevista amb el Jordi Juan a La Vanguardia és la primera vegada que en una resposta Pedro Sánchez parla de Yolanda Díaz com a obertament la sòcia de govern amb qui vol pacte.
Quan governem amb Yolanda Díaz,
exacte,
ho farem millor.
Obertament. Sí, sí. Sí, no només Yolanda Díaz ho diu al País, sinó en aquest cas Pedro Sánchez per primera vegada parla de Sumar. És veritat que el Partit Socialista està fent una campanya obviant l'existència de Sumar, el PSC no parla absolutament ni de Sumar ni dels Comuns, tot i que són conscients que necessiten que els seus principals socis els hi vagi bé per poder garantir la mateixa majoria amb la qual han governat fins ara. Però, més enllà de Sumar, tant el PSC com el PSOE té autèntiques dificultats per reivindicar els acords amb partits com Esquerra Republicana o com Bildu. I d'aquí és on s'aprofita la dreta i l'extrema dreta per erosionar els socialistes amb aquestes aliances, perquè no hi ha hagut ningú en el Partit Socialista que tregui pit de dir sí, hem estat governant amb la perifèria, hem estat governant amb els partits independentistes i ho hem fet doncs, per garantir unes determinades lleis en un determinat sentit. Falta això, ho deia la setmana passada i ho reitero ara, hi ha molt complexament.
Jo no estic d'acord en què Pedro Sánchez no reconegui com a tiquet electoral absolut Yolanda Díaz.
Sí, deixa no, deia de sobretot més enllà.
Deixa de fer-ho en el moment que es peguen la castanya descomunal de les eleccions municipals. Fins aquell moment el tiquet electoral amb Yolanda Díaz era tan clar com que Yolanda Díaz la promociona al PSOE molt
sí,
més
sí,
que
sí,
Podemos.
Sí, però jo estava parlant d'aquesta campanya.
El que passa és que quan es peguen la castanya que es peguen a les eleccions municipals i assumeixen o consideren que el seu desgast és està produït per les dissonàncies dins del govern i pel cost dels seus pactes amb els partits perifèrics, sobretot per la campanya que els he plantejat Bildu, posant condemnats amb crims de sang a les llistes, ha tingut uns costos per ells que no els ha permès rendibilitzar tots els èxits, sobretot de política econòmica i de política social, que podien exhibir durant la campanya i que han provat de rendibilitzar durant la campanya de les municipals amb el talonari. Jo crec que molta de l'estratègia bastant despistada o bastant desorientada del PSOE plora d'aquí, de com llegeixen els resultats de les municipals.
Hi ha una cosa que, i m'enganxo el que deia la Sara abans, que deia no és la mateixa situació que el 2016, on el 2016 ja va haver, ara Pedro Sánchez s'ha procurat un entorn molt més fidel, que davant d'una situació així segurament s'oposaria frontalment a la investidura.
No hi ha una Susana Díaz,
exacte,
per resumir-ho, no?
Però tampoc aleshores no hi havia un Vox fort com el que hi ha ara. I per mi aquesta és la diferència del que pot fer decantar la cosa cap a una banda, cap a una altra, perquè insisteixo, Vox l'ha fet gran al PSOE, ara és una realitat que ja existeix, que es consolidarà al Congrés aquestes eleccions i segurament ja no desapareixerà, ja veurem si creix o no creix, però en qualsevol cas ja hi és i ja forma part del debat, i això seguirà estant allà, i aquest és, diguem, el veritable antagonista, o representa que ho ha estat durant tota la campanya. Seria molt, en els seus propis termes, seria molt estrany que el PSOE es passés tota la campanya dient que l'autèntic perill o l'únic perill és Vox, i després quan tenen l'oportunitat de deixar-lo fora d'un govern no ho fessin.
Per això et deia que buscaran la repetició electoral abans d'haver de facilitar això.
Clar, si buscaran la repetició electoral no, i et pots trobar en exactament la mateixa situació.
Sí, sí,
vull dir que al final hauràs de decidir
com
ho fas, tenint en compte més, com deies, que a la teva banda no t'has procurat aliances que puguin anar més enllà, tot i que jo crec que a l'hora de la veritat, és a dir, jo crec que el PSOE no fa més ullets a Bildu i Esquerra perquè sap perfectament que hi seran, faci el que faci, i com si surten a insultar-los cada dia de campanya, acabaran votant el que Pedro Sánchez necessiti.
Dos minuts, perdoneu, d'un quart. Perdoneu un segon. Us he d'explicar, és que d'anar un moment a la publicitat i us he d'explicar dues o tres coses que són novetats. La primera, que hem sabut fa una estona que els Mossos i la policia local de Palafrugell han detingut tres dels joves que van intentar saltar a la discoteca Costa Este, a Calella Palafrugell. No sé si heu vist les imatges la matinada entre divendres i dissabte. Ara mateix la investigació continua oberta. Sabeu que després que els van negar l'accés al local, els joves van començar a llançar tanques d'obra, ampolles de vidre i altres objectes contra el personal, que va acabar trinxerat dins del local, i van tancar l'accés per protegir-se dels llançaments. I per prevenir més incidents, hi va haver una patrulla de la policia local i dels Mossos tota la nit, que aniran repetint els pròxims caps de setmana. Les imatges, que si no les heu vist, són bastant eloqüents. A aquesta discoteca, que es diu Costa Este, a Calella, tres detinguts ja entre els joves que van causar aquests aldarulls. Digues.
Perdó, se sap per què no els van deixar entrar?
No en tinc ni idea, ara mateix no t'ho sabria dir. Podem buscar-ho. La segona cosa, pendents d'aquest incendi de la Palma, sembla que aquesta nit han aconseguit contenir una de les llengües de foc, el flanc dret en aquest cas, però encara temen que es pugui propagar cap al Parc Nacional de la Caldera de Taburiente. Estem parlant de 4.700 hectàrees cremades. I la tercera és que hi ha hagut fa una estona un terratrèmol de magnitud 7.4 a Alaska, i els Estats Units han activat l'alerta de tsunami. No, ara em diuen que l'han cancel·lat ja. La possibilitat de que hi haguessin tsunamis a la zona. Ara sembla que ja està s'hauria cancel·lat aquesta alerta de tsunami després del, insisteixo, terratrèmol de 7.4 a Alaska. 10 i 19. Deixeu-me fer una pausa i de seguida vull enfocar, abans d'acabem la tertúlia, una qüestió que sembla clau d'aquestes eleccions, que és el vot per correu. Fins avui, fins a ben tard, estan obertes les oficines de correu, en diumenge, poc habitual. S'estan trencant tots els rècords de petició de vot per correu. Hi ha hagut tot el debat també públic amb Núñez Feijóo apuntant idees al voltant de que no s'arribaria, que no està preparat el sistema de correus, no sé si voluntari o involuntàriament. De seguida mirarem de preguntar-ho a gent que ho coneix bé, com per exemple el secretari de la UGT Catalunya de Correus, el senyor Rubén Valdés. De seguida.
RAC 1. En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Elemental. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es. T'esperem.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 22 minuts en el dia que, com dèiem, hi ha oficines de correu obertes de forma extraordinària, perquè sabeu el pes que té el vot per correu en aquestes eleccions espanyoles. Saludo aquesta hora del matí al senyor Rubén Valdés, que és secretari de la UGT a Catalunya Correus. Senyor Valdés, molt bon dia.
Bon dia.
Avui és l'últim dia, tinc entès, per rebre la documentació del vot per correu. No sé si s'han enviat ja totes les cartes o com tenen la situació.
Hola, buen día. Pues como tú bien dices, hoy acaba día 16, ¿verdad? Acaba el periodo, el plazo para que los ciudadanos y ciudadanas puedan recibir la documentación para posteriormente depositar el voto por correo, sí. Uh-huh. Recordemos que el depósito de voto por correo, sí, termina el día 20.
Sí, el dijous
que ve, no? Exactament.
El dijous que ve, que em sembla que encara estava pendent, no sé si això els ha arribat, sí, de la possibilitat d'allargar-ho una mica més.
Puede, a ver, en otras ocasiones, en otras elecciones, de la propia Junta Electoral, ¿no? Ha ampliado los plazos. No sabemos a fecha de hoy si la Junta Electoral pues ampliará ese plazo. Recuerdo que ya lo al principio de la campaña terminaba el día 19. Y la propia Junta Electoral ya lo aplazó en su día hasta el día 20. Vale. No sabemos si ahora pues volverá a hacer otro aplazamiento o no.
Crec que hi havia problemes a Barcelona perquè va haver-hi un recurs de presentació de candidatures. Això està normalitzat ja, la situació a Barcelona?
Sí, está normalizado. Vale. Hemos tenido en Barcelona, Madrid y Almería, creo recordar, un pequeño retraso en cuanto a la documentación. Un problema ajeno a Correos. ¿Por qué? Porque era una lista de un partido político que había ciertas anomalías o impugnaciones y entonces la Junta Electoral estaba en el tema.
Mira, resuelto... perdoni, senyor Valdés, és que em diu la Tània... Tània, ets aquí, explica-m'ho tu mateixa, perquè em sembla que hi ha denegació, pot ser, del tema d'ampliar terminis?
Sí, perquè el Partit Popular havia fet aquesta petició d'adoptar mesures per garantir l'exercici del vot i també demanava la ampliació dels terminis establerts pel vot per correu que ara repassàveu i la Junta Electoral a finals d'aquesta setmana ja ho va denegar.
Ah, o sigui, està que hi ha hagut denegat.
Sí, almenys denegat, aquesta petició del Partit Popular. Sé que n'hi ha d'altres en curs, en tot cas, clar, si una l'ha denegat, doncs apunta quina serà la línia, no?
Clar, però pot ser que encara n'hi hagin algunes...
N'hi
ha algunes sí, encara dijous, vigents, diguem-ne, que encara es podrien resoldre, però vaja, si n'hi ha una que ja està denegada, doncs...
Sí, clar, després de la polèmica d'aquests dies hi ha hagut altres peticions per part de Vox, crec recordar també, però en tot cas la reunió de la Junta Electoral d'aquestes setmanes en dijous, per tant poc marge hi veig, la veritat.
Sí, teníamos constancia, ¿no?, de que había ciertos partidos políticos que habían pedido ampliación, no desconocía si había sido admitida o no, pero bueno, todavía puede haber, hasta el día 20, cualquier solicitud.
Clar.
No? Clar, en aquest sentit,
haurem d'esperar, en tot cas.
Depende, exactament, depende sempre de la decisió de la pròpia Junta Electoral.
Exacte. Senyor Valdés, hi haurà gent que ens està escoltant que ha demanat el vot per correu. Si algú a aquesta hora, aquest matí, no ha rebut la documentació, que és probable que aquests papers estiguin a alguna oficina de correus?
Sí, por supuesto. Decir a los ciudadanos y ciudadanas que tienen todo el día de hoy, ayer ya estuvieron abiertas las oficinas, mañana y tarde, hoy vuelven a estar abiertas, ¿eh? Recordemos que vuelven a estar abiertas mañana y tarde, y no solamente las oficinas, lo que nosotros llamamos red de oficinas, sino que también las distintas unidades de reparto, que son los propios carteros, ¿no? Los que van al domicilio, pues también están operativos. Desconocemos, claro, desconocemos si hoy es día 16, ¿verdad?
Sí.
Desconocemos si puede haber cualquier anomalía o dificultad de que durante este periodo estival y de vacaciones el ciudadano cuando le llegue, ¿no?, por parte del cartero esa documentación, se encuentra en el domicilio o no. Claro, eso no. Sí que le puedo adelantar que antes estaba mirando un poco la documentación de que habíamos solicitado el viernes desde UGT pues una reunión con la propia dirección a nivel estatal de correos para que se nos informase precisamente de lo que me estabais preguntando. ¿Vale? Como una especie de informe, ya que hoy concluye, como sabéis, la entrega de la documentación. Pues nos han confirmado hoy, ayer, no sé si exactamente, de que el día 18 pues tendremos una reunión con la propia dirección de correos para que se nos informe precisamente de lo que me estabais preguntando. Tengo aquí unos datos... no sé si tenéis datos ya oficiales, ya hasta ahora no teníamos datos oficiales, sino que nosotros, las organizaciones sindicales, ante la falta de información por parte de correo, pues íbamos dando unos datos orientativos, ¿no? Pero ya hay datos oficiales, y a nivel estatal, no sé si tenéis el dato, seguro que sí, ha habido 2.622.000 solicitudes de voto por correo.
¿Dos millones, Juan?
2.622.808.
Que es una barbaridad.
Como referencia, en las últimas generales, que fueron en el año 2019, la cantidad fue 1.346.000. ¿Vale? Y otro ejemplo, por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿no?, en el ámbito de Cataluña, pues la referencia que tenemos son las municipales. Las últimas municipales, que recordemos que fue en el mes de mayo, ¿verdad?
Sí.
Pues fueron 80.000.
Sí, sí, sí.
80.000, sí. Mientras que esta vez, en Cataluña, el dato son 276.000.
Sí, correcte. Això crec que aquestes dades són les que ens van aportar ja divendres, les vam explicar ahir, i sobre aquesta qüestió precisament li volia preguntar, no? Perquè som conscients que durant aquesta campanya han estat el servei de correus al punt de mira. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insinuar que no s'estaven prenent des de correus seriosament el repartiment del vot per correu. Des del vostre punt de vista, també com a representants dels treballadors, us molesta, us afecta d'alguna manera que es parli de correus en aquesta clau?
Sí, claro que nos molesta, evidentemente las declaraciones en este caso de que se hizo en su día, ¿no? El señor Feijóo pues nos ha afectado en el sentido negativo, ¿no? Que en el sentido de que parece que pone en tela de juicio la propia profesionalidad y buen hacer, ¿no? Del trabajador y trabajador de correos. Sí que nos ha dolido. Venga del señor Feijóo en este caso, o venga de donde venga. Decir, ya que me sacas del tema, ¿no? Decir que va a salir adelante esta campaña, claro que va a salir adelante, ¿eh? Pero quiero recalcar, y siempre lo hago, que va a salir gracias al esfuerzo de los propios trabajadores y trabajadoras de correos. ¿Vale? Que sí. Los últimos años, desde que en este estado está instaurada la democracia, no hemos tenido muchísimas campañas de elecciones, ¿vale? Y todo ha salido bien. No solamente el tema de elecciones, recordemos el tema de la pandemia. Correos era un servicio público esencial. Quiero indicar que cuando se nos pone a nivel político, en este caso, como el señor Feijóo, pues sí que nos duele, sí. Porque hemos demostrado, por activa y por pasiva, que el trabajador y trabajadora de correo sabe hacer su oficio, es un profesional, y lo hemos demostrado no solamente en campañas de elecciones, ¿eh? Ojo. Siempre recuerdo el papel de correos durante la pandemia. El cartero estaba en la calle.
Sobre això, senyor Valdés, crec que es van contractar unes 20.000 persones per fer tot aquest servei, extras. És suficient? Tenien prou mans, tenen prou mans per treballar en aquest extra tan gran que significa unes eleccions en ple juliol i amb aquest augment de la quantitat de vot per correu?
No han sido suficientes. Vuelvo a repetir, si esto va a salir para adelante, que saldrá para adelante es el esfuerzo de los propios trabajadores. Cuando Correos dice esa cifra que tú acabas de decir, 20.000,
sí,
¿verdad?
Sí.
No es un dato real, es una media de todos los contratos que se han hecho, una media de todos los contratos que tienen distinta periodo de tiempo, los hay a tiempo parcial, y es la media. Puede que esa media puedan salir 20.000 contratos, pero es un dato irreal. No son 20.000 contratos efectivos y que han estado durante toda la campaña. No. Recordemos que la contratación ha tenido distintos periodos de tiempo.
Quan ens deia, senyor...
Pues puede que sea la media, ¿no? Pero es la media, no la totalidad.
Quan ens deia, senyor Valdés, que les eleccions sortiran bé, estem parlant, com deia, 2,6 milions de persones demanant el vot per correu, és xifra rècord, no poden haver-hi problemes logístics per fer arribar... Ara hem arribat fins aquí, fins al punt de la entrega de documentació, que és avui l'últim dia. Però després aquests vots s'hauran d'emetre i hauran d'arribar fins a les meses electorals, no? Això es pot fer amb aquesta quantitat tan gran de vot per correu?
Correos tiene la capacidad, vuelvo a repetir, y aparte de que Correos tiene la capacidad, vuelvo a señalar la profesionalidad del propio empleado y empleada de correo. Sí que demandamos desde el principio, de que se anunció el 30 de mayo de que las elecciones iban a ser el mes de julio. Hemos demandado a la dirección de correos que esté a la altura. La verdad que no está a la altura de las circunstancias. En cuanto a previsión, en cuanto a contratación, que ya lo he tocado, ¿no? Yo confío en el cartero y en la cartera, compañero y compañera, y no tengo ninguna duda de que va a salir adelante. Pero por eso subrayo que no es gracias a la planificación que se ha realizado, ni a la previsión, contando de que estamos en el mes de julio, contando de que hay cerca de un 20% de plantilla de correos, un dato muy importante, el 20% de la plantilla de correos en los diferentes ámbitos, red de oficinas, unidades de reparto, centros logísticos, pues están de vacaciones. Entonces esa contratación, que tú antes me mencionabas, ¿verdad? No se ha tenido en cuenta de que ese 20%, que pueden ser 8.000 o 9.000 compañeros a nivel estatal, pues están en periodo vacacional. Por cierto, vacaciones que habían sido ya concedidas en el mes de abril. Algunos compañeros, y hay que subrayarlo, algunos compañeros y compañeras, algún empleado o empleada, ha renunciado a disfrutar su periodo vacacional durante el mes de julio y retrasarlo por el tema del servicio público. Eso no se señala y no lo veo reflejado nunca en ninguna parte. Vale, el sacrificio no solamente en cuanto a las sobrecargas de trabajo, sino que han renunciado muchos compañeros pues a su propio periodo vacacional y retrasarlo por el tema, ¿no? Mm-hmm.
Acabo només amb una pregunta, amb dues, de fet, senyor Valdés, està parlant amb el secretari de la UGT Correus a Catalunya. Tenint en compte una cosa que dèiem al principi, avui és l'últim dia per recollir la documentació, per recollir els vots, hi haurà gent que potser no ho ha rebut encara, ens deia que encara estan en repartiment i en alguns casos estan a les oficines de Correus. Dues sí. preguntes en una. La primera, si algun carter arriba a casa d'algú per entregar-li la documentació i no hi és, no troba ningú, es deixa un avís.
Sí, un segundo intento, seguramente.
Vale.
Seguramente un segundo intento y un aviso.
Vale.
Sí que pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que estén, digamos, entre comillas, atentos, uh-huh. ¿no? Porque vale. sí que el cartero le va a llevar. Otra cosa es que no esté en el domicilio, se intentará otro segundo intento. Uh-huh. E incluso, si no está en ese segundo intento, pues seguramente el cartero le dará una hoja de aviso para que posteriormente pueda ir a su oficina de referencia. Uh-huh. Para recoger la documentación.
Vale, y
recordamos otro dato sí. muy importante, y perdonar que os interrumpa. Recordar que la Junta Electoral, ya al principio de la campaña, ha decidido que una vez, cuando se vaya a depositar, habló ya en el depósito de voto en la oficina, la Junta Electoral ha decidido pues que se debe llevar el carnet de identidad para identificarte. Uh-huh. Es una novedad con respecto a otras elecciones. Lo digo porque muchos ciudadanos y ciudadanas, igual cuando vayan a depositar el voto, no llevan ese DNI, o no lo saben. És important, eh?
Que el portin com quan vas a votar a una mesa electoral normal, vull dir que també el necessites. Acabo amb l'última pregunta. Tenint en compte que es pot anar a buscar a l'oficina de Correus a la documentació, hi ha alguna manera de saber que els teus vots o la teva documentació estan en l'oficina de Correus? Es pot saber abans, d'alguna manera, una base de dades o una trucada en algun lloc,
no,
o no?
Val. No, bueno, puede haber a través de la pàgina web uh-huh. de Correus, creo recordar que viene a nivel... telemático, o a través de un teléfono puede llamar y saber si está la documentación, pero comprender que en estos días, los compañeros de oficinas y oficinas pues están sobrecargados de trabajo y a lo mejor la atención personalizada para comprobar la documentación pues estará más, digamos, tendrá más dificultades.
D'acord.
Pero sí que lo podría consultar, ¿eh?
Molt bé. Senyor Rubén Valdés, secretari de la UGT Correus, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
10:36. Haurem d'anar acabant. Ara de seguida us pregunto sobre el tema de Correus, si voleu afegir-hi alguna cosa. Però volia apuntar una cosa, perquè des de la redacció, a la teva pregunta abans, Maria, sobre la qüestió d'aquest assalt a la discoteca Costa Este de Palafrugell, que deies, si sabíem els motius pels quals no havien deixat entrar en aquests nanos, a la Ràdio Capital Empordà apuntaven que citant fonts policials de Palafrugell, són joves que ja havien generat problemes en nits anteriors, amb baralles i robatoris, que ja se'ls havia expulsat del local i se'ls havia advertit que no se'ls permetria l'entrada. I en aquesta ocasió no se'ls va permetre l'entrada i van acabar atacant els treballadors de seguretat del local d'aquesta manera. Bé, algú vol afegir alguna cosa al tema de Correus?
No? Simplement, en la línia del que deia també el responsable de l'UGT, és una convocatòria extraordinària, pràcticament es dobla el de les eleccions del 2019, per tant, hi ha hagut inconvenients, és veritat, és feixuc, hi ha moltes més peticions, hi ha molta més allau, però al final posar dubtes sobre un sistema que està garantit i que ha funcionat bé durant molts anys no fa cap bé a la democràcia. Per tant, paciència en els ciutadans, que saben que faran més cua que si van segurament a un col·legi electoral, però que tinguin la tranquil·litat que puguin exercir el seu dret i que, per tant, doncs, són unes eleccions importants i que busquin una horeta de la seva vida per poder anar a demanar el vot per correu, si ho han fet. Jo, la veritat, ja he votat per correu i no he tingut absolutament cap problema. M'ha arribat la documentació en temps i forma i espero que a tothom li passi el mateix.
Molt bé. 10:38. Anaves a dir alguna cosa, Iva? Perdona.
No, sí, només confirma això, que la pitjor notícia per qualsevol empresa pública és convertir-se en objecte de debat en una campanya electoral. En aquest sentit, planyo als responsables i professionals de Correus.
Doncs sí, la veritat és que sí. Bé, 10:38, ara sí que ho deixarem aquí, en un dia que hem recordat a Ibáñez i que hem acabat parlant amb els treballadors de Correus, que també diria que apareixien alguna vegada a les vinyetes repartint cartes als carters amb aquesta imatge tan d'abans i que hi ha anat canviant amb el temps, però que però que també formava part d'aquesta imatge de l'Espanya d'aquell moment. 10:38, Maria Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a la Tània Tàpia, a la Iva Anguera, la Sara González també, que haurà hagut de marxar per compromisos precisament electorals, laborals, perquè Pedro Sánchez és a Barcelona i d'aquí una estona fa el seu míting central, d'alguna manera intentant esgarrapar el màxim de vots catalans que bé que els necessita per arribar a la Moncloa. Com sempre, un plaer. Gràcies, Sara, gràcies des de la distància. Gràcies, Maria, gràcies, Tània, gràcies, Iva.
Adéu.
Gràcies, adéu, que vagi
bé. Bon diumenge.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només del 15 al 17 de juliol.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció dels verdejos que triomfen aquest estiu. Refresca't amb el sabor de Castelo de Medina Verdejo, la caprichosa de Palacio de Bornos i l'An Verdejo. 6 vins valorats en 58 euros, ara per només 39. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol. On vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. Ja està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí, el Gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
A RAC 1. Dia lliure. Només dissabtes i diumenges. It's all right. Amb Xavi Bundó. It's all right. RAC 1.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
A Nespresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
A RAC1 via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Tres quarts de... gairebé tres quarts d'onze del matí. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Corre, Mortadelo, corre, sí, que deia. Sí. Sempre acaben així. Heu vist el Marca? Hosti, no m'ho esperava, això.
Que xulo.
La portada avui, dedicada a Mortadelo, bueno, a Ibáñez. Us ho volia preguntar a vosaltres, que us devia passar al Sant Jordi, que aquest senyor... Sí, no. I aquelles cues immenses és un dels grans reis del Sant Jordi de les signatures.
Jo ho relaciono més amb l'estiu, mira, fixa't.
Jo molt.
Sí, perquè l'estiu, abans d'anar-nos de vacances,
sí,
mon pare mos regalava superhumor.
Sou lectors, els dos?
Sí, molt, sí, sí, des de molt petita. I sempre ens regalava el superhumor, que eren uns bons totxos, no? I mos ho passava molt bé. Però és que, a més, ho relaciono molt amb... Jo era molt tímida de petita, i els meus germans també, eren molt, molt, molt tímids. extremadament tímids. Llavors, quan anàvem pujàvem en l'ascensor, mon pare i mon mare mos donaven un punt cada vegada que saludàvem un veí. D'acord?
Brutal.
I si començàvem una conversa, és a dir, si nosaltres érem els primers a saludar i, mm-hmm, i preguntàvem com anava tot, doncs eren dos punts. I era la manera una mica d'educar-nos perquè no fóssim tímids, no? I quan reuníem una sèrie de punts, teníem un premi. I aquest premi sempre era superhumor de Mortadelo.
Oh, que guai! I tu vas deixar de ser tímida gràcies a voler aconseguir un darrere l'altre els volums de Bruguera.
Gràcies a Ibáñez, jo no som tímida.
Oi, oi, oi.
No, jo també, amb l'estiu, perquè, bueno, jo que som més gran que la Llucia, a l'estiu esperaves a l'especial Mortadelo de l'estiu, quan arribaven els mundials, l'Olimpiada.
Oi, oi, oi.
O sigui, jo m'ho he passat... M'ha fet molt feliç. És aquestes persones que feien molt feliç. I després jo me'n recordo molt que quan et posaves malalt... I quan em posava jo malalt de petit, estaves una setmana al llit, no sé què, els TVOs, aquests TVOs que te'ls llegies compulsivament, que te'ls sabies de memòria, però que era igual, i o sigui, m'ha rigut molt amb el Mortadelo, i fins i tot després amb els llibres de gent serioses, jo veig Mortadelo. O sigui,
clar, clar.
A Casabella hi ha persecucions que són Mortadelo i Filemón.
Sí, sí.
Exacte.
Que et deixa una pàtina que no te la pots treure.
Exacte.
No? Això que deies del nen malalt, que llavors aprofitava per llegir... Allò es deien TVOs, no es deien còmics.
Sí,
en aquella
sí,
època,
sí,
no?
Sí.
Álvaro Pons, El País, explica exactament això, que li encantava posar-se malalt perquè llavors el seu pare li comprava els còmics. I llavors m'ha agradat molt també la referència aquesta que feia el Juan Cruz al periòdico, la idea de que la il·lusió que ha fet que avis li passessin a pares li passessin a fills, i que aquesta lectura fos absolutament, no?, transversal.
I que aprenguéssim expressions també transversals, no?
Sí. Sopapo, deia abans la, no?
Sí, sempre... Pernambuco.
Pernambuco. La idea aquesta del corre Mortadelo, corre, del final. Sí, sempre sí. Acaben corrents, perquè sempre és tot un desastre. I la única venjança de, com dèiem abans, també ho hem dit en tertúlia, no? La única venjança dels pobres i dels tristos i de, no? I dels descastats, d'alguna manera, que és com a mínim tenir l'humor.
Sí,
o sigui,
sí,
tots
sí.
Eren uns desgraciats. Tota la obra d'Ibáñez eren uns desgraciats. Des del Pepe Gotrillo Tilio, el Mortadelo i Filemón, que tot els hi sortia malament.
Trece del Percebe,
Rompetecho, tots eren uns autèntics desgraciats, sí. El Botón i Sacarino.
I a part ell, o sigui, era un tio molt, molt simpàtic i molt amable, o sigui, quan després el coneixes amb l'assignatura de Sant Jordi, home, després està l'anècdota amb el Josep Cuní.
Sí, ja hem posat també el tall aquest meravellós. Quan el confonen...
No, però com aguantes? És tan bona persona que li sap greu.
No, però tira dos o tres cosetes per veure si ho pillen. Només entrar diu, no, perquè nunca diria, allò d'aquella manera de parlar que tenia, nunca diria que, bueno, con mis calvitos, no, con Mortadelo, tal. Deixa caure Mortadelo, vols tirar-ho? Sí, va, tirem el document, vinga. Amb la Núria Espert. A ver si lo podemos sentir, ahora no va.
A veces me dicen, bueno,
no, pues
ya no
haces
nada, pero
aquest
no tengo que hacer el ordenador.
Aquest no és, perquè és una trucada telefònica. Tens la trucada del Curi o no? Vale, si no és igual.
Però també va ensenyar a parlar a Ferran Adrià una mica, eh?
Una mica, és el precursor d'aquest pensament boig de ràpid, de parlar abans de pensar, d'alguna manera, sí, sí. No? De disparar idees. Bueno, escolta, va, anem a fer paraules encadenades, que si no se'ns farà tard. Avui qui li toca?
Començo jo.
Toca tu?
Sí.
Vinga, va. Perquè queden dues paraules encadenades, eh? Fem molt fàcil, sí. La gent, tenim calor. A veure, comença.
Barico.
Mira, escolta'm.
Perdona.
Comença malament. No. Barico.
Barico.
Alessandro Barico.
Ah. Un autor italià.
Barico amb dos Cs.
Sí, exacte. Això és molt important pel lloc.
Amb la O.
Onades.
Onades.
Sal.
Bueno, escolta'm.
Escolta.
És que últimament tenim problemes amb tu.
Què està passant? Què està passant? Que jo dic fàcil, però no cal que sigui tant, eh?
Bé.
Amb la L.
Límit.
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 La T.
És que és veritat. Tsunami.
Per favor. Però si puc resoldre-ho ja. Ho resolc o no?
No, immensíssim.
No, clar. No, sí. Difícil ara, això.
No, perquè no creguis que és el que estàs pensant, eh? Marea.
Mira, la Gisela està dient platja.
No.
No és
platja.
Ara la Gisela ha dit una altra cosa, ja.
Ahab.
És que...
Blaibonet.
Blaibonet.
La Gisela diu mar.
Sí.
Sí. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish.
Que bonic això, què és? Sí. No?
Aquest és un grup que va tenir el seu millor punt d'èxit als anys 90, que es diu Morkiva, i era la unió de la cantant Sky Edwards i els germans Goffrey, Ross i Paul, i feien aquest tipus de música que agafava una mica de tot, no? I després també, bueno, fem això, o sigui, els dos germans també un dia haurien de fer un programa de com es formen aquests grups a partir de l'habitació de casa dels pares, eh? Perquè hi ha un munt de grups dels Beach Boys, els Kings, els Oasis, els Jackson 5, els Bee Gees i tots aquests grups que surten de l'entitat familiar, més així. I bueno, doncs aquesta cançó pues, parla del mar com un lloc d'atracció, d'abisme i dissolució del propi jo, no? És a dir, i direu, per què avui el mar?
Bueno, home, perquè ja és estiu.
No? Ah, només per això?
Home, sí. La gent va a la platja, la gent va a tal... No?
Quin dia és avui?
Quin dia és avui?
No en tinc ni idea. 16 de juliol? No sé quin dia és. Deixa'm mirar a veure si em surt en algun lloc. El santoral, vols dir?
És un dia molt important.
Hosti, ni idea, eh?
Un dia molt important.
I que té a veure amb el mar?
Home,
sí,
si estàs visquent aquí a Barcelona...
Pels pescadors, especialment.
Ni idea. Què és?
Bueno, doncs avui és la Mare de Déu del Carme.
Ah, del Carme!
Que és la patrona de la gent del mar.
Molt d'anys a totes les Carmes.
Totes les Carmes, sí, senyor.
Exacte. És la patrona de la gent del mar i a diferents llocs de la costa catalana celebra aquesta festivitat encara que tu no te'n recordes.
No ho sento, noi, jo vivia a Sabadell, saps què vull dir? No tenim pescadors al riu Ripoll. Gaires, com es diu.
Sí, estiuejessis a Porta Colom.
Ara, clar,
sabries.
Que tu, la Mare de Déu del Carme deu ser, en deu tenir posada allà.
La Mare de Déu del Carme.
Ah, veus
no,
això?
No, sí, hi ha totes les processons que és el que més enyor de quan som a Barcelona perquè hi ha tota la processó, treuen la Mare de Déu del Carme de l'església, i llavors la porten, fan una processó fins al port, i després allà continua la processó dins la mà amb els llaüts, i nosaltres quan érem petits anàvem en aquesta processó dins el mar, i quan acabava aquesta processó, tornaven una altra vegada la verge cap a terra, i nosaltres continuàvem i començàvem, els més joves, a fer guerres d'aigua de llaüt a llaüt, ah, agafant polades d'aigua, molt les llançàvem els uns als altres, en la qual cosa mullàvem els motors, espanyàvem els llaüts, sí, els nostres pares estaven encantats amb nosaltres, i arribàvem xops de cap a peus a terra, i llavors hi havia la missa del dia del Carme, i jo tenia... Nosaltres vivíem la porta de les esglésies era la contigua casa nostra, no? I sempre arribava a xupar de cap a peus després d'aquestes guerres d'aigua, i era una mica... I les misses se feien abans a fora, se feien a l'exterior, i havies de passar entre totes les beates, tota banyada. I és un gran dia, el dia de la Verge del Carme.
Suposo que en barris mariners catalans i de poblacions catalanes també deu haver-hi molta celebració d'això, no?
Sí, bueno, bàsicament, aquí a Barcelona, en concret, a la Barceloneta sempre es fa, i és una mica, doncs, té un mateix criteri, que és la confraria de pescadors, treu la imatge a la Mare del Déu pel barri i després amb les, ho porten al mar, diguem, que on es farà la missa, no? I una mica és, aquesta verge el que fa és protegir de tempestes i naufragis aquests, o sigui, a gent que es dedica a treballar a la mar, a navegants i mariners.
Però per què representa que és la patrona? O sigui, hi ha anava a dir bíblic, però no, bíblic no, o sigui, alguna
no, és
imatgeria
com
que...
És com aquells canals de Canal Max de basada en hechos reales.
Sí.
Vale, doncs sí, aquí tenim una llegenda que enmig d'una tempesta un mariner anglès, que es veia al fons del mar perquè la cosa no anava gaire bé, va arrencar-se l'escopulari de l'ordre Carmelita i la va llançar al mar. I en aquell moment, de manera radical, la tempesta es va aturar. I aquí
un miracle.
Va passar... Evidentment, és totalment comprovat per fets reals. Aquí va començar la carrera presidencial de la Verge del Carme, com a patrona dels navegants, desbancant el que ho era fins ara, Sant Telm.
Sant Telm era un... Sí. Però, perdona, abans has dit escapulari és la medalla, diguem-ne, no?
Sí.
Insigne, d'alguna manera.
Exacte, perquè portava de la Verge del Carme.
Val.
I aleshores, doncs, aquest va ser substituït per diguem, la Mare del Carme. Abans, per això, l'aspirant Sant Telm en rebria el món del nom d'Estela Maris.
Estela,
no?
Maris.
Sí, que sempre és un bar, que sempre tota la ciutat té un bar amb pretensions, que es diu Estela Maris.
I per Estela això avui, Maris. Justament avui, volen parlar de la mar com a concepte, també volen parlar de les ciutats que tenen mar, de la diferència amb aquelles ciutats que no en tenen, de com ens relacionem amb nosaltres amb la mar.
Però Sabadell, podem això? Parlar de Sabadell, si
no, vols. No, cal parlar de Sabadell. Bueno, Sabadell té mar. Barri pescador, que es diu Barcelona. No, el que anava a dir és que abans m'apuntau sobre aquesta idea de la cançó de Morxiva que estem sentint de fons, com la idea de l'atracció però també de l'abisme, o sigui, el mar atrau però també és una font de perills, no?
Clar, és fascinant i també és cruel, no? Perquè relaciona amb la mar Mediterrània, per exemple, amb el turisme, perquè és tranquil, no? Ara passam uns mesos rostim-nos a la platja, si pot llejar-me dins aigua, una aigua que cada vegada està més calenta, la temperatura ha augmentat un 1,5 graus des de 1982, es diu ràpid, eh? I a més, doncs hi ha els creuers, hi ha els velers, hi ha les motos d'aigua, hi ha els grumers són les meduses, per voltros, i a més, al mateix temps, a la mateixa Mediterrània, hi ha tragèdies o crims directament de centenars de persones que moren cada any fugint dels seus països, no? I tot passa dins una mar molt petita, en aquest cas, imaginem-nos la resta dels oceans, no?
Sí, és curiós perquè, de fet, si tu parles amb mariners o gent que treballa amb la mar, no tenen gens ni mica aquesta visió romàntica ni fascinant del mar, sinó que...
O de l'apartament davant... És que, clar, una cosa és veure el mar des de casa teva, o des de la platja, no? I una altra cosa és endinsar-te.
Allà al mig, no? Sí.
Moltes vegades els mariners diuen que és desagradable haver de treballar en un lloc on ha mort gent, amics teus, o sigui, que se l'han enfonsat, vull dir, que pareix. És una relació, evidentment, genera una addicció a treballar a la mar, però que és una relació molt, molt més complicada que nosaltres. Que
amor-odi, d'alguna manera, no?
Sí, veiem la part estètica, la part metafísica, l'atracció que tenim, però...
Estàs feinejant a la bèstia, no?
Exacte.
Qui són aquests?
Són els Waterboys.
Waterboys.
Sí, doncs aquesta mítica banda escocesa dels anys 80. I aquí, doncs, la cançó parla una mica, fa la diferència aquesta que esmentava una mica la Llucia, el riu i el mar. És a dir, està parlant amb una persona que ha passat una mala època, que realment li ha costat aclarir-se, i li està dient tota l'estona, bueno, això va ser el riu, això ja és el mar, vull dir que el mar és el destí, més allà del mar no pots aspirar, i totes aquestes complicacions, la teva vida, és el riu ara enfrontat al mar.
Que hi ha una jerarquia riu contra mar, no?
Home, totalment. Totalment, el riu, en el fons, és un quiero y no puedo.
La frase aquella de l'APM, el riu... Pura mierda.
No, però és vera que els Waterboys eren tots illencs, no? Sí. Tots els components eren illencs, i jo crec que el fet de ser illenc... dona molta importància a la mar, no? Els que hem nascut a una illa, els que hi hem viscut també, entenem el que significa estar envoltats de mar, perquè és un límit en molts aspectes. Quan una illa és turística, per exemple, tens la impressió que tot el món, que el món sencer la trepitja cada estiu. Cada vegada aquest estiu es fa més llarga, però tot el món la trepitja cada estiu. I tu, en canvi, has de fer un esforç per arribar a la resta del món. És a dir, tu no te'n pots anar d'un dia per l'altre de l'illa. Has de planificar un viatge, has d'anar-te'n amb avió, has d'anar-te'n amb vaixell... O sigui, tu has de fer un esforç per arribar a la resta del món i, en canvi, la resta del món ve...
Amb molta facilitat.
Amb molta facilitat i te fa una mica la sensació aquesta de que no hi cabem i que, al final...
Algú caurà.
De tant de pas... Algú caurà o mos enfonsarem, com ahir.
O l'illa s'ensorrarà, no? clar.
I, a més, tens la sensació, quan estàs envoltat de mar, no tens la possibilitat de salvar-te en una situació complicada. O sigui, aquests límits que et posa la mar són límits reals, no? És a dir, prens consciència dels problemes d'abastiment, no? Una vegada que va haver una sequera molt, molt forta i van haver de transportar tones i tones d'aigua amb uns vaixells, que per cert després la pintura encara no estava ben eixuta, i van haver de llançar totes aquelles tones d'aigua, això deu fer 20-25 anys, una cosa així, i després, durant la pandèmia, quan tot es va quedar aturat, hi havia una certa angoixa, perquè no hi havia la possibilitat d'autoabastiment d'una illa, no? És a dir, fins a un cert punt tens la sensació que depens molt del que és extern i no sempre...